matí, amb el so de les campanes de totes les esglésies de la comunitat, que han repicat durant 2 minuts, s'ha fet un acte institucional amb la presència del president del govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, i l'alcaldessa de la capital de l'Estat, Manuela Carmena. Ha estat un acte unitari on el president Rajoy ha dit que és molt reconfortant que pràcticament tots els partits estiguin junts en l'objectiu de fer front al terrorisme i defensar les llibertats de tots els ciutadans. El segon escenari dels actes, en record de les víctimes de l'11M, ha estat l'estació de Totxa, destinació dels trens que van patir els atemptats. Allà s'ha fet un segon homenatge organitzat per l'associació 11M Afectats pel Terrorisme i els sindicats Comissions Obreres i UGT. La presidenta de l'Associació de Víctimes de l'11M, Pilar Manjón, ha criticat en la seva intervenció les polèmiques, denúncies i detencions relacionades amb el delicte d'apologia del terrorisme, del qual ha assegurat que se n'abusa quan es parla. També ha dit que hi ha carta blanca per a segons a qui s'insulta i una doble mesura judicial per tractar els membres de l'Associació de Víctimes de l'11M que, segons Manjón, són víctimes de segona. Canviem radicalment de qüestió. Els preus continuen en números negatius. Un cop més, l'IPC se situa en xifres negatives i amb reculades de rècord. Al mes de febrer, la taxa interanual se situa en el menys 0,5% a Catalunya i en el menys 0,8% a Espanya. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'índex de preus al consum cau per segon mes consecutiu a uns nivells que no es veien des del mateix mes del 1970. Al febrer, els preus han caigut d'un 0,3% a Catalunya i d'un 0,4% al conjunt d'Espanya. Ja ha contribuït a aquesta realitat la davallada dels carburants i els preus dels aliments i de les begudes no alcohòliques. Amb tot, Catalunya és, juntament amb el País Basc, la comunitat que té la taxa d'inflació més propera a zero arreu de l'Estat. I el Japó commemora avui el 5è aniversari del terratrèmol i posterior tsunami que va assolar el nord-oest del país. En el moment exacte que va arribar l'onada de gegant, el país sencer ha fet avui un minut de silenci. En l'acte central, els emperadors del Japó i el primer ministre han fet una ofrena floral en record de les víctimes. El tsunami va deixar 16.000 morts, més de 2.500 desapareguts i encara hi ha uns 174.000 desplaçats per l'accident a la central nuclear de Fukushima. I acabem aquest informatiu explicant-vos que Rod Stewart, The Corrs, Status Quo i Kings of Convenience són els 4 grans noms internacionals que actuaran aquest estiu a Cap Roig. El Festival de Calella de Palafrugell ha presentat la seva programació, que arrencarà el 8 de juliol amb un concert de Manel. També hi seran els Catarres i Sopa de Cabra, i Antonio Orozco, Malú, Rosario i Alejandro Sanz. La programació infantil torna a reservar una data per al Club Super 3 el 30 de juliol. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel·lar. Us deixem amb el programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero, el Lluís Torrelles i tot el seu equip.
Ràdio Estel.
Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 6:45 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Aquest abril t'espera una expedició increïble. Vine al Marroc amb el Club Més Amics. Visitarem les ciutats imperials de Marràqueix, Rabat, Meknès i Fes, sense oblidar-nos de Casablanca, el desert de Merzouga o l'oasi de les Roses, entre altres. Del 7 al 14 d'abril, expedició al Marroc amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu, cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Passen 5 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya. Molt bona tarda, Andorra. Molt bona tarda, la Vall d'Aran. Avui encetem un dia més aquí, a Ràdio Estel. Estem amb tu. Els dimecres, com ja sabeu, marquen el començament del cap de setmana i toca cinema, llibres i teatre amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i Imaginasis amb Virginia Villarroya. Però abans, com sempre, toca parlar una miqueta dels contactes, perquè això no és només de nosaltres cap a vosaltres, sinó també de vosaltres cap a nosaltres. Per tant, si voleu parlar amb nosaltres, estem aquí fent redundàncies, 93-409-2771 i 93-409-2772. Apunteu ja mateix aquest telèfon, perquè ja sabeu que quan saludem, comencem amb l'espai de cinema de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, sempre fem un concurs i us demanem que truqueu a aquest telèfon, 93-409-2771 i 93-409-2772. Això pel que fa al telèfon, però què passa si voleu enviar-nos un correu electrònic? Doncs tenim la nostra adreça a la vostra disposició. estemamtu@radiostel.cat. estemamtu@radiostel.cat. I a les xarxes socials, doncs ens trobareu al Facebook, a la pàgina que es diu com el programa, Estem amb tu, a Facebook, i al Twitter, Estem amb tu, Ràdio. Avui... Amics, ens encanten els lapsus a la ràdio. Avui he dit dimecres i és divendres, no sé per què. Ha sigut un d'aquests moments de començar un programa quan no estàs massa atent. Però sí que vosaltres haureu d'estar atents, perquè ara anem a parlar d'aquest concurs que estem preparant per a totes aquelles persones que els agrada la lírica, que els agrada l'òpera, que els agrada la sarsuela, que són joves talents entre 18 i 35 anys i que canten en totes aquestes modalitats. Si tu ets un d'aquests, estem preparant el concurs idoni per tu. Es diu l'Odissea de la Veu. I si t'interessa tot això, què has de fer? A on trobaràs més informació? Doncs a la nostra web marfilproductions.com, i allà trobaràs un espai on posa l'Odissea de la Veu, fas clic i trobaràs totes les bases del concurs. Què has d'enviar? A on ho has d'enviar? Quan es faran els càstings? Quan es faran els rodatges dels programes? Etc. L'Odissea de la Veu, marfilproductions.com, l'Odissea de la Veu. Amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa. I com sempre, i de la mà del nostre director, el Toni Guerrero, saludem també a tot l'equip, el José Matosas a les vies de so, amb el Mario Ramírez al costat controlant que no passin coses estranyes, a la Inés Granados a la producció, amb una nova incorporació, l'Albert Sureda com a ajudant de producció, i us està parlant el vostre amic Lluís Torrelles. També hem de saludar el nostre convidat musical. Ja sabeu que aquí ens agrada molt i molt que escolteu música d'aquells anys, i avui... amb qui ens retrobarem? Doncs amb els Mustangs.
No dejo de pensar en ti y quiero despertar, sentir tu corazón.
Los dos tan felices.
Vivir una pasión, los dos tan felices. Poderte preguntar con ansiedad, yo irte responder de amor con ilusión, tenerte junto a mí, soñar y recordar los dos tan felices. Siempre juntos con nuestro amor, ese amor de juventud. Todo te iré para los dos a desear. Y un mundo entre los dos feliz y sin final. Qué bella realidad de amor para tu amor, los dos tan felices. Siempre juntos con nuestro amor, este amor de juventud. Todo que viví para los dos ha de ser un cielo azul. Solo tú y solo yo, y un mundo entre los dos feliz y sin final. Qué bella realidad de amor, para tu amor, los dos tan felices.
mi amor, para tu amor, los dos tan felices, los dos tan felices, los dos tan felices, los dos tan felices, los dos tan
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Restaurant Casa Calvet. Més de 20 anys creant sabors a l'icònic edifici d'Antoni Gaudí. Una excel·lent varietat de carns i peixos de la millor qualitat, combinats amb la nostra extensa bodega. Restaurant Casa Calvet. Ens trobaràs al carrer Casp 48, a Barcelona. Reserves al telèfon 93 412 40 12, 93 412 40 12 i casacalvet.es.
¿Sabes educar en familia? Casi todos los padres lo intentan con sus hijos. Unos lo consiguen y otros no tanto. ¿Por qué? Todos los jueves a las 5 de la tarde, un profesional te ayudará acerca de la autoridad parental positiva. Educar en familia. Escúchanos aquí, en Radio Estel, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Es una gentileza de Fundación Joaquín Molins Figueras con la colaboración de JEC Familia.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 12 12, 93 203 12 12 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Passen 13 minuts sobre les 5 de la tarda i ara marca el començament del nostre espai de cinema, llibres i teatre amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Miguel, molt bona tarda, benvingut.
Hola, Ruiz, bona tarda. Encantat d'estar aquí una vegada més amb tu. I amb la gent d'aquest programa, que hi ha una incorporació.
Una incorporació.
Que tenim dos tècnics. Bueno, això és luxe, ja.
Això és fantàstic, és un privilegi.
Això ja és,
un
privilegi. Vici.
Escolta, comencem amb el concurs.
Amb el concurs, que penso que és molt fàcil. Avui donem dues entrades pels cinemes Verdi, aquests cinemes meravellosos de Gràcia, que fan sempre pel·lícules d'estrena, que cal recordar que fan també matinals, de dilluns a divendres. A les 12 ja fan el seu primer passe de matinal.
Que això ho fan molt pocs, no?
Fan molt pocs, sí. Fan molt pocs. I jo penso que està funcionant molt bé, perquè jo he anat diverses vegades quan he perdut algun passe així per la premsa i tal, i el cinema estava bastant ple per l'horari, no?
Doncs quina alegria.
Home, jo penso que una ciutat com a Barcelona té que tindre cinemes de matinal, perquè hi ha molta gent que o bé està jubilada o està aturada, universitaris que en aquell moment no tenen una classe, estudiants que pues, tenen pràctiques a la tarda però no tenen al matí treballs. Vull dir, jo penso que s'ha d'ampliar l'oferta cinematogràfica i que no es pot pensar que el cinema comença a les 4 i acaba la darrera sessió a les 10, no? Bueno, anem a la pregunta, molt fàcil. Diu, quin actor va treballar a les ordres d'Alfred Hitchcock a la pel·lícula Con la muerte en los talones de l'any 1959? Recordeu que Con la muerte en los talones és potser una de les pel·lícules més famoses, més populars, del senyor Alfred Hitchcock, que s'ha passat infinitat de vegades per totes les televisions, les temàtiques, les oficials, les autonòmiques, etc, etc, I, per tant, és una pregunta, penso que és regalar dues entrades pel Verdi.
Doncs per guanyar aquestes entrades pel Cinemes Verdi heu de trucar aquest telèfon al 93 409 27 71 o al 93 409 27 72 i respondre a aquesta pregunta. Quin actor va treballar a les ordres d'Alfred Hitchcock a la pel·lícula Con la muerte en los talones de 1959?
Tu, inclús, em sembla que el Luis Torrellas ho sap, però no s'ha de dir, no s'ha de dir. Tenim trucada, em diuen.
Ah, tenim
per
trucada.
Per aquí, els companys de la tècnica.
Sí, estem passant aquesta trucada. Crec que ja la tenim. Molt bona tarda. Amb qui parlem?
Hola, amb Enric.
Hola, Enric, molt bona tarda. Deixa'm amb el Miquel, anem a veure si
hola, Enric, bona tarda. Tant de gust.
Hola, espera.
D'on truca?
Del despatx.
Estic
treballant, però us tenia apurats.
Ah, molt bé, això està bé. Treballar i a la vegada escoltant la ràdio i el programa estem amb tu. Jo suposo que no fa falta que em diguis quina pel·lícula és, perquè la saps. Quin actor, per jo he dit, perdona?
Gary Grant, no?
Gary Grant, sí, senyor.
Molt bé, bona pregunta.
Molt bé, Enric. Gary Grant, que com recordaràs, feia parella amb la Eva Maria Sain, i on també apareixien fent de dolents el famós James Mason i el Martin Landau, que ara es pot veure ja molt gran a la pel·lícula Remember, que jo vaig recomanar la setmana passada. Doncs pues molt bé, Enric, no pensi bueno, que la gràcies. Nostra companya Inés Granados li agafarà les dades perquè pugui tindre aquestes dues entrades. I aprofito per dir-li que la programació del Verdi està molt interessant. Li recomano sí. Mustang, pel·lícula que s'estrena avui i de la qual parlaré després.
Molt bé, doncs pues estaré atent.
Moltes gràcies. Gràcies, Enric. Adéu-siau.
Bona tarda, gràcies per trucar. Miquel, que això avui
bueno,
ha sigut...
Avui és que era una pregunta, jo penso que per una persona...
Mínimament
interessada en el cinema, era molt fàcil, per lo que dic. És una pel·lícula que s'ha publicitat molt, s'ha vist molt, ha sortit en DVD, en Blu-ray... Jo penso que l'han passat totes les televisions. És com quan parles de la famosa pel·lícula d'aquell, com es diu, del Frank Capra, no? La de l'Àngel. Vull dir, és que la vida és bella. Vull dir, és que tothom... Mm-hmm. Ai, perdó, la vida és bella. Què bello és vivir? No, la vida és bella és l'altra pel·lícula, la de l'italià. Què bello és vivir és una pel·lícula que tothom ha vist. Per tant, clar, si dius, qui és l'actor de Què bello és vivir? Tothom diu, James Stewart, perquè és que... Bueno, pues anem a les estrenes, si et sembla, i comencem amb un fragment de la pel·lícula Mustang, una pel·lícula de la directora d'origen turc, però evidentment ja educada a França, que és Denis Ganze Ergüven. I escoltarem un fragment perquè la pel·lícula s'estrena en versió original, subtitulada, no hi ha massa diàlegs, però perquè et digui una idea de com comença la pel·lícula i com transcorreix l'acció, escoltem aquests diàlegs, o aquest soroll, per dir-ho així.
Kadar değişti.
Bé, hem pogut escoltar abans com un joc de nens i un soroll que semblaven com trepitjades de cavall. No sé si t'has donat compte que semblaven. La pel·lícula diu Mustang. Tu saps que els Mustangs són els cavalls salvatges de Nord-Amèrica, d'Amèrica, no? Els indis agafaven els cavalls salvatges, que es deia Mustang, no? I la pel·lícula té que veure no amb cavalls, sinó amb cinc noies d'una petita població, d'una petita localitat del nord de Turquia, cinc germanes, l'Ale i les seves germanes, que a la tornada del col·legi comencen a jugar amb uns nois a la platja, perquè això està tocant el Mar Mort, a la platja, jugant a lo típic que tothom ha jugat quan era petit, a pujar-se amb els ombros d'un nen i lluitar a les lluites de cavall i cavaller, no?
Clar.
El cavall i cavaller. I això és vist per una veïna que va ràpidament a l'àvia, que és la que té les nenes perquè els pares van morir en un accident, que són nenes ja adolescents, són algunes ja més grans, la més petita, però la més petita ja és una adolescent. a dir-li que allò era una immoralitat, perquè, esclar, estem parlant d'una Turquia molt, 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 diguem, molt fora de lo que seria la capital, molt de la modernitat que té bona part de Turquia, i llavors la pel·lícula que explica és això. Sembla ser que la història està una mica inspirada amb experiències i vivències que va viure la pròpia directora, no? La Denise Ganze Ergüven, que tenia un altre projecte, però que al final va posar en marxa aquest, inspirant-se molt en aquestes experiències que va viure, no amb quatre germanes més, sinó que ha creat una mena, diguem, de ficció, però sí basat en les experiències que va tindre que viure ella. Perquè aquestes cinc noies són tancades per un germà, per un oncle seu, són tancades a la casa dels avis, esperant de com les poden casar per recuperar la honra, perquè això ha estat una mena, diguem, de deshonor, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, la lluita d'aquestes cinc noies, cinc cavalls salvatges, però magnífics, amb una pel·lícula plena de vida, de vitalitat, pel·lícula dura, perquè, evidentment, explica la dura i difícil situació que viu les dones a Turquia, sobretot en les parts menys avançades, més desenvolupades, i la pel·lícula és realment d'un impacte, fins i tot, no és una pel·lícula tràgica, fins i tot que hi ha matrimonis que es fan i que les noies no volen, sinó que és en certa mida una pel·lícula que deixa un punt d'esperança, no? És una coproducció entre França, Alemanya i Turquia, perquè la Denise Ganze Ergüven és una noia que va sortir del seu país i es va formar a França. Ha tingut també una col·laboració important d'Alice Binocourt en el guió. I després també el que hem escoltat, que era alguns fragments de música d'un compositor australià magnífic, que és Warren Ellis, i que fa precisament una composició musical per il·lustrar aquesta, diguem, aquesta lluita per la llibertat i per recuperar la seva identitat com a dones i com a persones d'aquestes cinc noies, no? Jo penso que és una pel·lícula molt recomanable, per això quan ha trucat a l'Enric li dic no perdis l'ocasió
d'anar
a veure l'Alberdi, que l'estrenen justament aquest divendres. Cal dir que aquest divendres, dia 11 de març, són 10 les estrenes. Jo he triat aquesta i una altra. Recordar que la Denise Ganze Ergüven va néixer encara el 1978, i que aquest és el seu primer llargmetratge, que va tingut un premi a Cannes, i que ha estat nominada als Oscars, nominada als Globus d'Or, i que ha tingut diferents premis als César francesos, que, com saps, serien els Goyas o els Oscars del cinema francès. Per tant, aquesta seria la primera recomanació, ja dic, d'una pel·lícula molt, molt interessant, perquè, a més, s'ha de dir que aquestes cinc noies no són actrius professionals, són noies que va trobar la directora i treballa amb una naturalitat, amb una frescura que t'enganxa. Vull dir, t'agafen del cor aquesta lluita per aquesta llibertat que elles van aconseguir. Pel·lícula, ja dic, molt, molt interessant i molt recomanable.
Esteu escoltant Estem amb tu i estem escoltant les recomanacions cinematogràfiques del Miguel Fernando Ruiz de Villalbos. Miquel, segona pel·lícula, què ens portes?
Pues la segona pel·lícula és una comèdia molt divertida. És una comèdia que, segons alguns crítics, i jo en aquest sentit vull discrepar, la presenta com un remake, però no és un remake. Un remake, ja saps, és quan s'agafa la història d'una pel·lícula i es fa...
De nou.
De nou. O sea, per exemple, Bienvenidos al Norte, Bienvenidos al Sur, es va fer una versió italiana de la pel·lícula francesa. S'ha fet amb moltes coses. Abre los
Cuatro Fantásticos crec que també van fer un remake.
Abre los Ojos de l'Amenábar la van agafar els americans i van fer una versió. Mm-hmm. S'ha fet diverses vegades. Però en el cas d'aquesta pel·lícula, que no és aquesta, que es diu el nombre del Bambino, és una pel·lícula que està basada en l'obra de teatre que va ser portada, una obra de teatre francesa, que va ser portada l'any 2000, em sembla que era 2012, al cinema pels mateixos autors de l'obra de teatre, per el Mathieu Delaporte i Alexandre de la Patellière, que havien escrit una obra de teatre pràcticament ubicada en una casa, on un grup d'amics i també de famílies, perquè hi ha l'ama de la casa i té un germà que és el que la va veure, i després un amic i la dona d'aquest germà, no?, i el marit. Aquest grup de cinc persones es reuneixen de forma habitual i un bon dia es reuneixen i surt que la dona del germà, de la que rep els amics a la seva casa, està embarassada, està esperant un nen, i tot comença quan el marit, que és un germà molt, molt, molt d'ironia, molt de fer broma, diu que li volen posar de nom Benito. A la pel·lícula francesa, evidentment, el nom que es deia era Adolf, recordant Adolf Hitler, mm-hmm. i tot allò provocava un enrenoi i un problema. I aquí el problema és Benito, i tothom pensa en Mussolini, clar. No? A llavors, com el marit de la, diguem, de la germana és molt d'esquerres, és un professor de lingüística que sempre està enviant tuits, l'altra, la dona que està embarassada, la noia que està embarassada, és una coneguda i popular dona del món de la moda, que ha escrit una novel·la i que té un èxit extraordinari, aquesta novel·la, i que acaba d'arribar de fer una entrevista per televisió. Tot aquest grup de persones, i després d'un amic d'infantesa, d'aquest grup de germans i de consortes, comencen a discutir, comencen a sortir tots els problemes que hi ha sempre en les famílies, no? Mm. Que si tu, que si jo, que si allò, que si el pare, que si la mare, perquè a més resulta que el pare d'aquesta família que formen la mestressa de casa i el germà havia estat un polític molt important, molt d'esquerres, que havia lluitat per la llibertat, tal i qual. Clar, que li posin a un net, i està mort, que li posin a un net el nom de Benito, pues és... però clar, tot és una broma. El que passa és que aquesta broma es converteix com en una bola de neu que a poc a poc va creant conflictes, va traient tota la brutícia que hi ha a la família, i al final és un final molt divertit. Jo crec que és una comèdia molt divertida. Ja dic, no té res que veure amb la francesa, on que té que veure. I dic que no té que veure perquè, donat que aquesta pel·lícula és de l'any 2015, han passat ja 3 anys, la directora, una directora molt coneguda a Itàlia, com és Francesca Arcibucchi, de la qual cal recordar que a Espanya s'ha vist con los ojos cerrados, lo que fa és incorporar elements nous. Per exemple, el marit de la mestressa de casa està sempre tuiteando amb els companys intel·lectuals del seu món, no? Mm-hmm. I tot això fa de que hagin unes converses i uns diàlegs molt divertits, molt agressius, molt irònics, i que en certa mida tot es desenvolupa per demostrar que de vegades discutim per discutir, no? Escoltem, si et sembla, un petit fragment del tràiler de El nombre del bambino.
Chateau d'Ambolé, Blanc de Blanc, 1996. 930 euros.
930 euros.
Nada, ninguna reacción. Telefona.
¿Cuánto llevas cocinando?
Toda la tarde.
¿Y el genio?
En Twitter. Y adesso
non so. Te hemos perdonado todo.
¿Qué me habéis perdonado?
El Rolex.
El 4x4.
Los slips.
Simona.
¿Fuma?
Sí, es la única mujer que conozco que ha empezado en el embarazo.
Así el bebé no crecerá.
Pues será jockey.
¿Habéis decidido ya cómo llamarlo?
Sí, Bernard.
No.
Es bonito, como Bertolucci.
Es el masculino de Bernarda.
Lucas, Mateo, Paolo,
no.
Como tú.
No. Bruto, no. Apaga eso, anda, es uno más normal.
Murnich.
¿Qué dices?
No lo sé, me rindo.
Dínoslo.
No está de broma.
No,
claro que está de broma.
No, no lo estoy, nos gusta de verdad, es original y clásico.
Bé, com veus, el tràiler no diuen el nom per no crear aquesta mena, diguem, de suspens. Uh-huh. Cal dir que la pel·lícula està molt ben interpretada. Per mi són grans actors italianos. El primer és Alessandro Gassman, el que podem recordar en pel·lícules com Transporter 2. La Michela Romazzotti, que feia un gran paper com la protagonista de La prima cosa bella, una història preciosa també del cinema italià. Valeria Golino, a la que hem vist en Rayman, i que és una de les grans actrius que hi ha actualment en el cinema italià. Luigi Lucassio, que hem vist fa poc al Capital Humano. I Rocco Papaleo, que també l'hem vist en una pel·lícula que es deia Mejor que nunca. Per tant, aquest és el repartiment d'una pel·lícula, ja dic, molt divertida, es passa molt bé, i per tant, poder riure després de veure, diguem, el drama, aunque sigui un drama amb esperança, de Mustang, pot ser una bona combinació.
El nombre del bambino, de Francesca Arcibucchi. Miquel, anem a la publicitat i continuem amb el teu llibre.
Perfecte.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu, i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Tienes problemas oculares y no sabes dónde acudir? Nosotros tenemos la solución. El Centro de Oftalmología Bonafonte, equipado con la tecnología más avanzada, te ofrece una evaluación integral del sistema ocular. Especialistas en cirugía y enfermedades de los ojos. Además, todas las intervenciones se realizan sin necesidad de ingreso y con anestesia local o tópica. Todo tipo de pruebas diagnósticas, tratamientos y cirugía integral de todo el sistema ocular a tu disposición. Autorizados por la Dirección de Recursos Sanitarios del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña. Para efectuar todo tipo de intervenciones, incluido el trasplante de córnea. No lo pienses más. El Centro de Oftalmología Bonafonte es la respuesta a tus problemas de visión. Visítanos en Pasaje Méndez Vigo 6 de Barcelona o llámanos al 93-487-0015. 93-487-0015, porque no queremos que la vista suponga un problema.
60.000, 23.000 o 30.000 només són nombres. El que els fa grans són les històries que tenen darrere, com els 60.000 infants atesos, els 23.000 llocs de treball creats o els 30.000 habitatges socials. Gràcies a tots per fer-ho possible un any més. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa.
Si vols participar al nou concurs líric L'Odissea de la Veu, envia'ns un correu a l'odissea de la veu@radiostel.cat, l'odissea de la veu@radiostel.cat, o deixa'ns un missatge al 93-409-2777, 93-409-2777.
Amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
Hem arribat a... hem passat ja a la meitat del programa i, Miquel, anem amb el teu convidat, no?
Pues sí, una convidada de luxe, perquè és una gran actriu que, a més, ve amb una notícia molt important. Maria Elias, bona tarda.
Bona tarda.
Podem parlar en català, no, Maria?
I tant.
És que Maria Elias és una de les actrius que un no pot oblidar, perquè cal recordar que va fer molta televisió aquí a Barcelona, a Catalunya.
Sí.
Maria, tu has treballat amb sèries d'aquestes que deixen bon sabor de boca a la gent, no? Cal recordar Poblenou.
Sí, jo sóc una de les pioneres.
Exactament.
Perquè a Poblenou crec que va ser la primera llarga sèrie i a partir d'aquest moment, doncs, després ja vam fer pues, aquella altra sèrie del Cor de la Ciutat.
El Cor de la Ciutat, sí, senyora.
La Rosa, vull dir... I després, doncs, ja a Madrid ja van agafar el sistema d'aquí de Barcelona.
A l'estil català,
exactament,
sí, senyora. Sí.
Exactament.
Cal dir que tu ets més una actriu de teatre i de televisió que de cinema, es pot dir?
Totalment d'acord.
Totalment.
Jo vaig començar a fer diverses coses, cine, televisió i tal. El que passa que, mira, em van anar orientant més cap al teatre i cap a la televisió.
I al teatre has fet coses molt interessants, perquè cal dir que has fet musicals meravellosos com el Diluvio que Viene, perdona.
Sí, però abans havia fet un altre musical.
Jesucristo que era Superstar.
Efectivament.
O sigui, musicals d'aquests de Broadway, no?
Pues sí,
Hollywood.
De fet, eren els primers musicals
que es feien
de gran envergadura,
clar, és
no?
Que estem parlant de mitjans dels 70, no?
Pues eren 75, sí. Va sí. ser
per
just...
Això, mitjans de la dècada dels 70?
Sí.
Justament quan comença una mica l'apertura...
Exactament.
Després del moviment dels 60, la música ye-ye, la sí. minifaldilla, tot
de
allò.
De tota manera, abans de l'òpera rock del Superstar, a Barcelona, es va estrenar Hair.
Hair també, és cert.
Que Hair, com encara no havia mort el Franco, doncs aleshores estava una miqueta censurada
sí.
i van posar com a títol El rock clàssico de los 60.
Exactament, sí senyora.
I jo vaig estar amb la companyia, doncs que el protagonista era la persona que va estrenar a Broadway en l'any 68, o sigui que ja era grandet, però seguia doncs, fent gira i jo doncs, estava amb aquesta companyia que els altres també eren... No sé, només va ser tres persones que vam entrar espanyoles en aquesta companyia anglesa.
Tot un èxit per la Maria Elias.
O sigui, el Teatre Victòria va ser un èxit. I després d'aquest musical, aleshores és quan ja me'n vaig anar a Madrid, perquè allà...
Hi havia més feina. Però bueno, la Maria Elias no està aquí per parlar d'ella, aunque és un plaer, sinó per parlar d'un acte que es va celebrar el passat divendres, el dia 5, en un lloc...
El dia 5, el dissabte, va ser.
Ai, perdó, el dissabte, és veritat. El dissabte sí. Estem a 11, el dissabte va ser aquest acte que va ser el segon certamen internacional de textos teatrals quan Luis Galiardo, i es va inaugurar la tercera fase del legat que s'ha creat a la localitat de San Roque, de donde era natural Juan Luis Galiardo.
Exacte.
Tot això, per què parlem de Juan Luis Galiardo? Perquè Juan Luis Galiardo tan sol va ser un dels actors, productors, guionistes, un dels homes de cinema més importants que ha donat el cinema espanyol al llarg de la seva història, que va morir malauradament molt jove, amb 72 anys, si no recordo malament,
exacte.
Maria.
Sí.
I que va, a més, va viure intensament la vida, i que justament poc abans de morir-se va fer un acte d'aquells que queden en el record de la memòria històrica, no ja popular, sinó històrica, que va ser després de molts anys junts com a parella a vosaltres dos, es veu casar, justament, com es diu, en pel·lícules d'aquestes dramones, i perdona que diga jo, lo dic en tot el respecte, amb el llit de l'amor.
Sí, però et dic una cosa. Vull dir,
des és un regal, això és meravellós, no?
Sí, no, bueno, a veure. Des de que ens vam conèixer, al cap de dos o tres mesos, ella es volia casar.
Ja eres tu la reticente, no?
Exacte, jo vaig dir, tiempo al tiempo, vull dir, no tenim cap pressa. Vull dir, l'important és que estem junts i ja ho farem més endavant. I cada any, doncs mira, ho anàvem retrasant perquè després, doncs, vull dir, ella era una persona que no parava de treballar i cap de... Vull dir, jo no tenia pressa en casar-me. I al final, en l'any 2011, els dos vam buscar una data simbòlica i vam pensar, per què no ens casem a l'11 de l'11 de l'11? I aleshores doncs, bueno, vam decidir que ens casaríem a l'11 de novembre del 2011. Ja vam parlar, en aquell moment estava d'alcalde Jordi Hereu.
Sí.
I ens casava ell a les 11 del matí a l'Ajuntament, i jo ja tenia les participacions de boda, que moltes participacions ja les havia enviat. O sigui que, de fet, nosaltres ja ens teníem que casar el 2011. El que passa que vam tenir la mala sort de que després d'ell superar l'ictus, perquè va tenir un petit ictus que només li va durar 10 dies, vull dir, perquè ell ja era una salut tan potent que li va durar poquíssim i sin seqüeles, com diuen, no? I al cap d'uns mesos, malauradament, és quan se li va formar un nòdul pulmonar. I llavors, doncs, clar, ja no era moment. Ja vam dir, bueno, doncs ho aplacem i quan estiguis ja bé del tot, llavors ens casem. I no ens vam poder casar perquè, clar, el van tenir que intervenir dos cops al nòdul pulmonar. I a la segona intervenció, doncs, bueno, encara que ell ja va superar, que li van donar l'alta, però estava molt delicat perquè ja començava amb lo de la metàstasis. I aleshores ell, perdona, llavors ell va dir, diu, jo l'últim que faré abans de morir-me és casar-me.
I es veu casar. Magnífic, és un final millor no es podia desitjar per una persona que estimés i una altra persona. Parlem d'aquest certamen internacional de textos teatrals i d'aquest llegat que s'ha creat a San Roque, que és la localitat on va néixer el Juan Luis Galiardo. Això va ser una iniciativa teva?
Això va ser una iniciativa de Juan Carlos Rubio, que és un autor de teatre, que ara ja s'ha passat a la direcció, que fa molt pocs dies que ha estrenat amb el Pepe Sacristán Muñeca de Porcelana a Madrid. Doncs aquest Juan Carlos Rubio va conèixer amb el Juan Luis Galiardo, i com Juan Luis era una persona molt inquieta i sempre anava buscant nous textos teatrals, doncs li va donar l'oportunitat a estrenar dues funcions inèdites del Juan Carlos Rubio. I a partir d'aquell moment, aquest noi, doncs, bueno, va descobrir, tota la gent descobria, doncs, que era una persona molt vàlida i que era una persona que tenia talent i que se'l tenia que ajudar. I, vull dir, ha tingut tant d'èxit que està ara, doncs, de director teatral, no ha deixat aparcat la seva faceta d'escriptor i d'autor, però ara es dedica més a la direcció. Es va consolidar una amistat molt bona amb el Juan Luis Galeardo.
Maria, perdona que et talli, però malauradament el temps de la ràdio ja saps que es menja. Parlem concretament de com ha estat aquest acte, que ha estat ampliar aquest llegat del Juan Luis Galeardo i el premi, aquest segon premi, aquestes obres teatrals.
Bueno, doncs es va fer la presentació de les bases del segon certamen. Aleshores es va fer la inauguració de la tercera fase, que vam inaugurar una nova vitrina amb 12 testimonis, o sigui, testimonis d'actors i companys molt especials del Juan Luis, que volien doncs expressar el seu efecte. I després doncs ja vam fer l'entrega del premi del primer certamen internacional de textos teatrals. I després una representació teatral. Això va consistir a l'acte.
O sigui, això es farà ja cada any de forma
això
habitual,
ja es,
no?
Es farà cada any, perquè com hem tingut molt bona resposta amb els textos, perquè per ser el primer certamen hem rebut molts textos, doncs ja ens anima doncs, a celebrar un segon certamen. Aleshores, la representació teatral de l'any que ve serà el premi d'aquest any.
Està molt bé.
Pues, i així escolta, ho anirem encadenant. Doncs
pues, Maria, s'ha de felicitar per aquesta gran iniciativa, que és recordar any per any el gran Juan Luis Galeardo, i et vull felicitar perquè siguis, diguem, tenint present l'obra que va fer el Juan Luis Galeardo amb aquest homenatge, amb aquest llegat i amb aquestes vitrines, i després també aquesta promoció del teatre des de Sant Roque. Maria Elías, moltíssimes gràcies, felicitats per la teva feina i esperem veure't aviat amb una obra de teatre o a la televisió.
Moltes gràcies, Lucas, sí, aprofito per animar a les persones que vagin al sur i que passin uns dies de vacances, que no deixin de visitar el teatre, perquè el teatre s'ha convertit en un museu que val la pena visitar, eh?
Pues molt bé, així es farà. Gràcies, Maria Elías.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies.
Bona tarda. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
Doncs,
a Ràdio Estel...
Oh, quin moment més estrany. Doncs, Miquel, fins aquí cinema. Ens veiem la setmana que ve. I, escolta, t'has millorat molt, des de la setmana passada.
Sí, la veu està millor.
La veu molt millor. Vinga.
Gràcies.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Quan jo era petita, els meus pares em van ensenyar que la família és un dels millors camins cap a la felicitat. Petits gestos com jugar amb mi, acompanyar-me al futbol, explicar-me un conte abans d'anar a dormir, ajudar-me amb els deures i tants petits grans moments que convertien el meu dia a dia en una gran experiència. I tu? Tu perdries? Educar en família. Cada dijous a les 5 de la tarda, el programa Estem amb tu. Un espai gentilesa de la Fundació Joaquim Molins Figueres, amb la col·laboració de GEC Família.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Los consejos del doctor Sergio Bonafonte. Doctor, si alguien de nuestros oyentes, amigas y amigos que nos están escuchando en este instante, ven borroso o tienen niebla o son mayores de 60 años...
Deben de acudir periódicamente a una visita al oftalmólogo, porque podemos diagnosticar una enfermedad peligrosa que se trata con gotas, que se llama glaucoma, que es la presión elevada en los ojos, pero si existe esa vista borrosa, es muy probable que a partir de los 70 años tengamos una catarata que tiene una buena solución con la cirugía de la moderna catarata.
Els consells del doctor Sergio Bonafonte.
Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte, equipat amb la tecnologia més avançada, t'ofereix una avaluació integral del sistema ocular. Especialistes en cirurgia i malalties dels ulls. A més, totes les intervencions es realitzen sense necessitat d'ingrés i amb anestèsia local o tòpica. Tot tipus de proves diagnòstiques, tractaments i cirurgia integral de tot el sistema ocular a la teva disposició. autoritzats per la Direcció de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per efectuar tot tipus d'intervencions, inclòs el trasplant de còrnia. No t'ho pensis més. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93 487 0015. 93 487 0015, perquè no volem que la vista suposi un problema.
I a partir d'avui, amigues i amics, el món literari també dintre del programa Cap de Setmana, tots els divendres aquí a Radio Estel. Molta atenció, perquè avui s'estrena, i estic convençut que serà un gran èxit radiofònic, la Virgínia. Virgínia, bona tarda, benvinguda.
Hola, Toni, bona tarda.
La brúixola emocional. Virgínia Villarroya.
Avui parlarem amb Montse Domènech, psicòloga i pedagoga infantil, autora de La vacuna contra la por, mètode per vèncer les pors infantils, Rosa dels vents, llibres per ser una mica més feliços. Montse Domènech, amb 40 anys d'experiència tractant a nens i adolescents, ens ofereix amb aquest llibre un mètode senzill i pràctic per afrontar les pors infantils, una obra adreçada a totes aquelles famílies amb nens de qualsevol edat. Benvinguda, Montse Domènech.
Moltes gràcies, ben trobada.
La por és una emoció, és un sentiment, però realment què és la por?
Mira, la por és un conjunt de sentiments que són d'autoprotecció. Aleshores, provenen sempre d'estadis més primaris, més primitius, i són realment, en algun moment, són positius. El que passa que quan no se superen o aquesta por deixa de deixar-nos fer altres activitats o altres experiments, doncs això ja es converteix en un sentiment més patològic.
Una emoció que sempre va lligada a la inseguretat?
El que diem sempre és que la por genera inseguretat. Normalment, amb una persona insegura, sempre detectem que hi ha molts episodis de la vida que té por, i moltes accions que li produeixen pors.
I quines són aquests factors que afavoreixen la seva aparició?
Doncs provenen molt de la infància. Nens que han viscut experiències de por que no les han superat o que els ha semblat que era una manera de quedar-se estancats en aquella situació, fa que si no se superen, això perduri al llarg del temps. Si un nen, per exemple, té por a la foscor i no li donem les eines suficients per vèncer aquesta por, doncs d'adult també tindrà la por a la foscor o la por a quedar-se sol en un espai poc il·luminat, diguem-ne.
Jo quan era nena tenia por anar al metge, per exemple. Aquesta és una por habitual també en els nens, no?
Molt. El metge sempre és una persona que, per molt que ens expliquin que cura i que cuida de la nostra salut, sempre és un tràngol. El que passa que el nen ha de saber passar per aquest tràngol i li expliquem que això és positiu per ell, anar al metge, perquè així estarà més feliç, més fort, més ben alimentat, més ben cuidat. I ha de saber passar aquesta situació. No l'hem d'apartar d'aquesta situació.
S'ha d'afrontar, la por pot ser positiva i a vegades fins i tot pot ser un joc, però quan hem de començar a preocupar-nos, Montse?
Quan la por perdura, que veiem que el nen es queda estancat en una situació de bloqueig, que veiem que no... que inclús canvia els seus hàbits, canvia la seva conducta, el seu comportament, que veiem que està pàl·lid, ens sembla que està passant alguna cosa més important. Aleshores, és molt recomanable acudir a un professional o inclús els pares que busquin realment algunes eines per poder combatre això, i realment és molt important saber quan el nen està passant alguna situació complicada, tant a l'escola com a casa, com amb els germans. Hi ha molts nens que pateixen pors quan neix un germà nou, i no és una por a la foscor, sinó és una por a perdre protagonisme, a perdre espai amb els pares, i això també són pors.
Per això arriba vostè amb aquest llibre, amb La vacuna contra la por, aquest mètode per vèncer les pors infantils, una vacuna imaginària. Quines tècniques, quines solucions ens ofereix aquest mètode, Domènech? Contes, veiem també, què més?
Mira, nosaltres intentem sempre basar-nos en metodologies que siguin de tipus científic, però ho fem sempre amb un llenguatge que el nen pugui entendre fàcilment, inclús els pares puguin assolir de forma fàcil, no? Sempre diem que per vèncer una situació el que hem de fer és una exposició progressiva en aquesta situació. És a dir, no podem apartar-lo d'aquesta situació, sinó que li hem de presentar aquesta situació perquè la vagi experimentant, que es vagi entrenant amb aquesta exposició, amb aquesta situació. Mentre es va fent aquesta exposició, per exemple, a la foscor, el anem reforçant positivament. Molt bé, has estat 5 minuts dins de l'habitació a les fosques. Molt bé, has estat tu solet jugant. O sigui, reforçar positivament totes aquelles actituds.
Estimular-lo.
Estimular-lo amb tot el que el nen és capaç de vèncer. I practicar, hi ha molts exercicis, per exemple, en el llibre, que el nen s'exposa a situacions que normalment li farien molta por i l'exposem com si fos un joc.
Quina relació hi ha entre la por i la imaginació?
La imaginació juga un paper molt important amb la creació de la por, no? Els nens, quan són petits, sobretot abans de la franja dels 6-7 anys, la seva imaginació els hi fa molt males passades, perquè són incapaços, encara, per la seva immaduresa, són incapaços de discernir el que és real del que és imaginat. Aleshores, quan tenen aquesta barreja, aquest caos intern, fa que tinguin més por d'afrontar segons quines situacions. I és quan els pares tenim un paper molt important en això, no? De no fer desaparèixer la fantasia ni la imaginació de la vida, però sí ajudar-lo a discernir del que és real.
És important, doncs, gestionar aquestes pors d'infants, perquè es podria convertir en un adult amb por si no se sap gestionar bé, no?
Exacte. Les pors de la infància moltes vegades es queden durant molts anys i si no se superen inclús poden convertir-se en fòbies, i realment els adults amb pors els genera molta inseguretat, molts bloquejos emocionals, inclús moltes dificultats per relacionar-se en el món, diguem-ne, no? I convé que des de molt petits això es pugui vèncer.
També la música suposo que és un bon antídot per vèncer aquesta por, i sabem que li agrada aquesta cançó que, a més, vostè canta en el seu grup Falsterbol. És aquella, sí, de Quan el sol es pon, no?
Exacte, sí. Casualment és una cançó que va destinada justament a nens que tenen pors, i és una cançó que els relaxa, els explica les coses boniques que viuran el dia a dia i que sempre se sentiran acompanyats pels pares.
Digue'm per què plores, fill meu, ja sé que veus en els ulls de la gent un cel de dubtes ennegrit de pors, però tu saps que ja estic vora teu.
Montse Domènech, que és llicenciada en Pedagogia i Psicologia Infantil per la Universitat de Barcelona, ofereix atenció psicològica a adults, adolescents i nens. Amb el doctor Estivilla, el seu marit, ha publicat diferents llibres adreçats a pares, mares i nens per ajudar-los en aquest procés educatiu. I hem de dir que també tenim aquest llibre en castellà, La vacuna contra el miedo, editat per Plaza Janés. Ens agraden molt les cites, els pensaments, les reflexions, i al seu llibre trobem magnífiques i rigoroses referències de diferents autors respecte a la por dels nens. Un valor afegit al seu mètode i al seu llibre?
Exacte. Sí, o sigui, hi ha molts pensaments, perquè nosaltres pensem que quan treballem en aquests àmbits és molt bo també tenir referències d'altres persones que s'hi dediquen i no creure que nosaltres som els únics que sabem d'aquest tema, no? Sinó que hi ha molts experts, molts filòsofs, molts psicòlegs, molts neuròlegs que saben d'aquest tema, i intentem tenir-los com a referència i que reforcin, sobretot, aquests pensaments i aquestes metodologies.
Què recomanaria ja per acabar a tots els pares perquè el seu fill creixi segur i, sobretot, creixi feliç?
És molt important acompanyar-lo establint una bona comunicació afectiva, però sobretot deixar-lo que es desenvolupi de forma autònoma, de forma independent, per crear-li realment eines perquè sigui un nen fort i valent. Això sí, sempre observant com és el creixement d'aquest nen per evitar que hi hagin etapes complicades o que el nen en algun moment es pugui sentir sol.
I sobretot remarcar allò de que no és bona una sobreprotecció.
No, la sobreprotecció sempre és perniciosa, perquè el que fa la sobreprotecció és anul·lar les funcions que un nen pot fer per si sol. És no deixar créixer amb coses que el nen pot desenvolupar perfectament.
Montse Domènech, psicòloga i pedagoga amb gran experiència en el tractament de nens i adolescents. Amb aquest llibre, La vacuna contra la por, ens ensenya la manera més senzilla i eficaç de superar-los i sempre amb sentit comú i molt d'afecte. Montse, una vegada més, un plaer. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, també. Si em dones
la mà, jo fallaré el sol. La fantasia mai està relacionada amb la realitat. Sigmund Freud. La baia fallaré el son, blau i vermell,
quan el sol es pon, quan es pon. Gràcies, Virgínia, i fins la propera setmana.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93 487 0015. 93 487 0015, perquè no volem que la vista suposi un problema. Restaurante Casa Calvet. Más de 20 años creando sabores en el icónico edificio de Antoni Gaudí. Una excelente variedad de carnes y pescados de la mejor calidad combinados con nuestra extensa bodega. Restaurante Casa Calvet. Nos encontrarás en la calle Casp 48, en Barcelona. Reservas en el 93 412 4012, 93 412 4012 y casacalvet.es.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93 203 1212, 93 203 1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
Si vols participar al nou concurs líric L'Odissea de la Veu, envia'ns un correu a l'odissea de la veu@radiostel.cat, l'odissea de la veu@radiostel.cat, o deixa'ns un missatge al 93 409 27 77, 93 409 27 77.
Amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra i bona tarda a la Vall d'Aran. Recordeu, el proper diumenge, a partir de les 3 de la tarda, no es perdeu, aquí a Ràdio Estel, l'Odissea de la Veu.
Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías de otras gentes como yo. Por eso ahora yo te miro y en tu silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo que no ha parado ni un momento, su noche muy muere y viene el día, y ese día.